o altres infraestructures i institucions que provoquen el caos i alerten el funcionament, alteren el funcionament dels serveis en la capital.
Hem arribat a les 5:04. Tornem en tota l'actualitat quan siguin les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que la periodista i escriptora Eva Piqué acaba de publicar Difamació, autòpsia d'un escarni classista, misògen i cruel.
Fent-ho amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Encetam la tercera i darrera hora de Tèntol d'aquest programa d'avui. Ho fem amb en Toni Cardell, els nostres braços de ferro que ens acompanyen aquí al control tècnic. I avui tenim connexió amb la periodista i escriptora Eva Piqué.
Hoy quiero confesar que estoy enamorada pa matar los rumores de aquella esquina. Que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Hoy quiero confesar...
Fa 10 anys, un columnista català de renom va fer un escrit contra o sobre els periodistes Carles Capdevila i Eva Piqué. Capdevila, que era el director de l'Ara, en aquell moment patia un càncer que un any més tard seria fatal, però aquest columnista va fer un futurible sobre la seva mort i va ironitzar sobre aquesta mort i com això convertiria la seva vídua en la Pantoja de Catalunya. I per això m'ha encetat aquest bloc amb el seu Hoy quiero confesarme. En aquell moment, Eva Piqué va estimar-se més que allà i ara, passat tot aquest temps, ha publicat en Club Editor Difamació, autòpsia d'un escarni classista, misògen i cruel. Un assaig que cerca posar sobre la taula una reflexió sobre les difamacions i les ferides que provoca a un món presidit per les xarxes socials. Un tema que volen comentar en profunditat a la periodista i escriptora Eva Piqué.
En profunditat.
I la tenim al telèfon. Eva Piqué, com estàs? Benvinguda.
Hola, moltes gràcies. Bé, estic molt bé.
Que bé, gràcies a tu, Eva, per voler parlar també amb nosaltres d'aquest llibre que ens ha cridat l'atenció i en el qual també ens fa reflexionar com d'important o com ens pot afectar una crítica, una crònica, una mala praxis o una mala cosa que ens puguin escriure sobre nosaltres a internet.
Sí, exacte. És un llibre que no hauria volgut haver d'escriure, però la veritat és que estic molt contenta d'haver-lo escrit. Crec que he intentat convertir la merda que vaig patir en una cosa bonica i estic molt contenta d'haver respost en forma de llibre, perquè els llibres són el meu espai segur, són, sens dubte, els objectes més importants de la meva vida. I jo tinc la intuïció que després d'aquest llibre aniré a parar en un lloc millor del que he hagut de transitar durant els últims 10 anys.
Clar, perquè a vegades quan sentim una mala crítica o qualcú mos critica per les xarxes, per Twitter, per allà on sigui, o mos fan un article, la gent mos diu, bé, no n'hi ha per tant, no passa res. Hi havia un poc aquesta cosa o... Oh, no sé com va ser tu, com ho vas rebre
tu. Sí, sí, clar, la gent et diu no n'hi ha per tant, no passa res, és millor que no responguis. I a part, en el meu cas concret, he escrit un assaig arrepenjant-me en el cas concret de la difamació que vaig patir jo, que era molt cruel. Jo en aquell moment, no sé com dir-te, estava en el moment més vulnerable de la meva vida i ni tan sols vaig pensar respondre perquè tenia altres problemes, no? El que passa en aquell moment a la meva vida... El que passa que quan et diuen que no responguis, segurament és millor si aconsegueixes que realment allò no t'afecti, Però en el fons, si pel que sigui, perquè t'ho van dient i pel que sigui aquella cosa t'ha afectat, el que passa és que com que la persona que t'ha agredit el que ha fet és deshumanitzar-te per després poder-te començar a atacar, es pensen que allà al darrere no hi ha una persona, un cop t'han deshumanitzat és difícil que et defensis perquè quedes com tacat per la difamació i deixes de ser creïble, és a dir, perds la capacitat de defensar-te i entres en una espiral de silenci, que aquest és el drama de les difamacions i d'altres agressions similars, que les víctimes callen, que és molt difícil trencar el silenci. O sigui, jo fa 10 anys vaig callar perquè no tenia cap altra opció, perquè a casa ens estàvem morint i realment no és l'última cosa en què pensava. Però fins i tot llavors ja em feia mal no estar responent, saps? Perquè ja intuïa que és això, que quan no respon sembla... D'alguna manera gairebé sembla que estiguis donant la raó a la persona que et difama, saps? I com que jo he vist i he viscut en primera persona aquestes ferides profundes que causa la difamació, he necessitat entendre'n els mecanismes i voler posar damunt la taula una pregunta que és per què deixem que els difamadors actuïn amb impunitat, per què no els parem els peus, per què estem deixant que el debat públic s'intoxiqui a partir de persones això que el que fan és insultar, desacreditar els altres, mentir... Jo em sembla que això és una deriva. O sigui, jo explico el meu cas de fa 10 anys, però diria que ara és pitjor la situació que no pas fa 10 anys, no? Vull dir que ara el fet de fer servir les paraules com a violència i de fer servir els insults, les injúries, els escarnis, ja no són un recurs excepcional, sinó que s'han convertit en una conducta gairebé banal. És a dir, no se'n salva ningú. Les xarxes socials, els governs, els parlaments, a tot arreu, el llenguatge aquest de la brutalitat s'ha imposat com a norma, no? Això d'agredir en paraules, que és clarament una forma de violència. Llavors, jo amb aquest llibre he volgut trencar la impunitat... O sigui, voldria que ens plantegéssim que hem de trencar aquesta impunitat. Jo he volgut trencar el meu silenci i passar pàgina del meu cas per plantejar una pregunta col·lectiva, no?
Clar, som en conversa amb Eva Piqué, escriptora i periodista, que acaba de publicar en Club Editor Difamació, un assaig, que ella mateixa m'ho explicava ara en directe, que agafant el seu cas personal ha fet una al·legoria sobre allò que és el fet de la difamació i com pot arribar a afectar-nos. Eva, en el seu llibre, en el teu difamador, tot i que cita els seus textos, literalment, li poses Ricard de nom i no és el seu nom autèntic. L'has volgut convertir en una mena d'arquetip, no sé si com escrigué Tolstoi, tots els difamadors s'assemblen i els agreujats ho sou cadascun a la vostra manera, clar. Tothom intenta reparar el seu dol d'una manera particular.
Sí, tothom ho intenta com pot, però la majoria de víctimes el que fan és callar, eh? Vull dir que també s'assemblen la majoria de víctimes, perquè jo des que ara fa un mes que s'ha publicat aquest llibre i he rebut tants missatges de gent que m'ha explicat la seva difamació, o sigui, les difamacions que han patit, i són missatges tan transversals, de gent tan diferent, gent de classes socials diferents, saps? M'han escrit des d'exconsellers, un parell d'exconsellers, fins l'altre dia que vaig anar al súper i la caixera del súper em va explicar gràcies per escriure això, perquè jo he patit una cosa similar, però jo no tinc les eines per poder escriure-ho en forma de llibre, saps? I m'he adonat que realment això, que és una cosa, per desgràcia, molt habitual.
En el llibre cites a Pierre Bourdieu, quan va dir que la difamació guanya, quan et genera un mecanisme en què la persona difamada dubta d'ella mateixa i creu que l'atacant té part de raó. Clar, com ha conviscut Eva Piqué amb aquesta sensació? Perquè a un moment determinat que arribes a dubtar de tu mateix. Mos agradi o no mos agradi. Quan tu mos difama, dius, és que el millor hi ha, no tot, però sí una punteta de raó.
No, això fa patir molt perquè realment és així. O sigui, ser víctima d'una difamació i no respondre t'acaba minant molt l'autoestima, perquè t'acabes creient que el teu difamador pot tenir part de raó. Això passa sobretot quan la difamació és pública i persistent, com va ser el meu cas. Jo vaig perdre confiança en mi mateixa. Vaig tenir pànic de treure el cap per si me'l tornaven a intentar tallar. I llavors, clar, és com un bucle, no? Que cada cop tens més por de treure el cap, acabes perdent la teva veu pública. O sigui, per això jo el que vull és formular una pregunta col·lectiva, que és per què estem donant veu a persones que que difamen per sistema, que menteixen, que insulten, que calumnien, que es dediquen a fabricar-se enemics i a disparar en contra d'ells, no? Que és una necessitat bastant feixista la de crear-te un enemic i deshumanitzar-lo. I llavors volia això, reivindicar la meva veu pública i la veu pública de totes les persones que callen davant d'una agressió, perquè quan silencien la teva veu pública t'acabes creient que no tens dret a tenir veu. I volia això, que els qui estan fent créixer aquesta mena de personatges doncs també es plantegessin què coi estan fent, no? Una mica això que diem que la por ha de canviar de bàndol, doncs crec que en el cas d'agressors i agredits és així. O sigui, no pot ser que la culpa i la vergonya la pateixin les persones agredides.
Clar, perquè tu, Eva, com a periodista, com a escriptora, veu n'has tingut sempre, els problemes que vas deixar que apagassin el teu altaveu a un moment determinat, clar. I tu expliques que hi ha un moment que vas sentir una mica com a de violència vicària, perquè potser no volien fer-te mal a tu, sinó que volien fer-li mal a la teva parella. Que això encara és molt pitjor, no sé com ho has paït, quan ell ja no és per defensar-se.
Sí, bé, en tot cas, això va passar 2 anys abans que el meu marit es morís i, per sort, ell no ho va saber mai, perquè no ho va llegir mai, perquè jo li havia de filtrar les coses que es deien en contra d'ell. Era una persona prou intel·ligent per saber què calia llegir i què no. Però sí que és cert que per exemple, a mi em va costar molt detectar que estava patint una agressió misògina. A mi m'ha anat molt bé analitzar la difamació que vaig patir per entendre que era un escarni classista, que era misògin, que era cruel, és evident que era cruel, però a mi em va costar detectar que era una agressió misògina. Per això que deies, per començar en aquest cas, vaig rebre per ser la dona de la persona que era el meu marit, que no sé com dir-t'ho, jo sóc una persona introvertida, la meva intimitat l'ensenyo a molt poca gent, que el meu marit i jo érem parella, ho sabien els que ens coneixien i prou, i el meu difamador, entre d'altres coses, va fer servir el meu dolor privat com a projectil públic, no? Llavors aquesta difamació a mi em va interferir en tot, en el meu dol, no només em va afectar a mi, sinó al meu entorn familiar, és a dir, als meus fills. Però a veure, jo, clar, és això que has dit, sóc una dona que es dedica a escriure. Hi ha un llibre que és del 1983 i que sap molt de greu que encara estigui tan vigent, d'una professora americana que ja és morta, que es deia Joanna Russ, que es diu, aquest llibre es titula Com destruir l'escriptura de les dones, i descriu què passa quan ets una dona i pretens escriure, quan vols ocupar llocs destinats tradicionalment als homes, no? Passa que et diuen que publiques perquè ets la dona, o l'amiga, o l'amant de no sé qui, i aquest no sé qui, per descomptat, és un home. Clar, jo fa anys tenia certes tribunes mediàtiques a la premsa i a la ràdio, i un articulista, perquè no parlo només d'un cas de difamació en aquest llibre, de fet en surten un parell, no? Doncs hi ha un difamador que ara en el llibre l'anomeno l'articulista ara insignificant, que va començar a atacar-me, no? M'atacava a mi i atacava tot Déu, perquè és d'aquestes persones això que es dediquen a atacar per sistema. I a mi una amiga psicòloga em va dir, escolta, no veus que t'estan atacant perquè et consideren una amenaça, perquè ets una dona? Jo en aquell moment no ho vaig entendre. Però a part d'això hi havia, és a dir, quan les dones ocupem espais tradicionalment ocupats per homes, fem trontollar l'ordre patriarcal i després acabem rebent, saps?
Clar, i en aquest sentit, clar, jo he escoltat ja un parell d'entrevistes teves, la primera de totes me va colpir molt, t'ho he de dir, te vaig veure l'entrevista que te va fer la Gemma Nierga en el Cafè d'Idees, on parlaves precisament de tot aquest tema. Clar, i tampoc ets una... En aquest sentit no hi ha un afany de venjança, perquè tu no creus en la cancel·lació, ho has repetit una vegada i una altra. Clar, com a periodista,
has
de tenir llibertat d'expressió, ha de ser, i clar, tu la cancel·lació dius que no servei de res, perquè d'aquí 2 dies la cancel·lació és com un bolet, en tornar a sortir un altre, en aquest agre en aquest terreny abonat, si no n'hi ha un n'hi haurà un altre. Per tant, allò que s'ha de fer és tenir una mica d'educació en aquest sentit per entendre com funcionen aquests mecanismes.
Sí, no, ho has explicat molt bé. És a dir, jo sí que crec que la llibertat d'expressió ha de tenir límits, que no s'hi val tot. La pregunta és on els posem, aquests límits. Ens hem acostumat tant, em sembla a mi, als discursos difamatoris que acabem tolerant barbaritats intolerables. I llavors difamar ara mateix és una pràctica massa estesa que surt de franc al difamador o fins i tot fa que acabi guanyant respecte, diguéssim, l'acabem premiant, no? Llavors, jo crec que més que uns individus a apartar, o sigui, no és que ho tingui molt clar jo, el debat de la cancel·lació, però d'entrada jo hi estic una mica en contra, per això que dius, perquè sempre n'hi haurà un altre que el fan en banda, saps? Vull dir que no, que de difamador sempre n'hi haurà. Llavors, més que uns individus a apartar, em sembla que hi ha unes pràctiques que no hauríem de permetre. Vull dir que ens hauríem de preguntar quina responsabilitat tenim cadascun de nosaltres i després, tant tu com jo, diguéssim, els periodistes, crec que també encara amb més motiu ens hauríem de preguntar quines eines tenim per lluitar, per què passa que s'estan traspassant moltes línies vermelles per guanyar clics i no estem fent res. Vull dir que hi ha un codi deontològic que jo diria que no, que ens l'estem passant per no sé on. Llavors, la pregunta de si val tot per guanyar clics per l'audiència, crec que ens l'hem de fer. Segur que la gent vol això. Jo tinc un mitjà digital. Jo vaig muntar un mitjà digital el 2014, que es diu 14, que és un mitjà de cultura. Fem exactament el contrari del clickbait, és a dir, publiquem peces en profunditat, entrevistes llargues, mai anem a buscar el click fàcil, i la gent ens premia, som el mitjà cultural més llegit en català. Llavors, no sé si realment la gent vol rebre coses d'aquestes que hi entres, o sigui, o això... aquests discursos tan agressius que potser sí que provoquen cert morbo de llegir, no? Però crec que també n'estem una mica esgotats perquè ja n'hi ha molta d'agressivitat per tot arreu. Vull dir, jo no sé si la gent ens està reclamant això i no entenc per què com a periodistes estem premiant això, la gent que emet aquesta mena de discursos que no hauríem de tolerar. Uh-huh. Però sí, jo entre el debat de la cancel·lació, jo sempre dic, jo prefereixo no haver de cancel·lar ningú, i entre d'altres coses, això ho dic en el llibre, jo sí mai vull explicar amb totes les lletres el que jo penso de les persones que m'han difamat, preferiria no haver d'acabar a la presó. És a dir, posem una llibertat d'expressió com més ampla, millor, i de fet els difamadors ja queden bastant retratats ells mateixos, saps? Perquè jo en aquest llibre el que faig sí que utilitzo això, fragments literals, perquè és que ja queden retratats, no cal... qualsevol persona amb un mínim sentit comú que llegeixi això, em sembla que pot veure que s'estan traspassant molts límits que no... Que vaja, que jo diria que la deriva... És que a mi em sembla que la deriva aquesta, o sigui, és tan bèstia, fer que el debat públic acabi sent tan irrespirable, després passa el que passa. Passa que pugen al poder polítics que tenen un discurs violent, que deshumanitzen l'adversari, que és el que ha passat amb Trump als Estats Units, no? Vull dir que jo crec que acceptant les difamacions amb aquella alegria com estem fent, estem aplanant el camí cap a l'ultradreta, que és una cosa molt greu.
Clar, difamació n'ha hagut tota sa vida. Jo ara, per exemple, pens en Jacques d'Emile Zola quan sí, parlava del cas sí. Dreyfus. Però clar, ara hi ha un element que tu comentaves ara que parlaves d'estrampisme, que és que en el segle XXI hi ha una nova arma de destrucció massiva per segons quines coses, que són les xarxes socials. No sé si has reflexionat si això t'hagués passat fa 20 anys, si t'hagués afectat tant, perquè tu detectors com a dona, com a periodista, com a persona crítica n'has tingut sempre, però va arribar a un moment de màxima feblesa per el teu context familiar i d'altre un tema de màxima multiplicació exponencial d'arribada de missatges. Abans, si ho hagués publicat un dia un diari, s'hagués llegit en el diari d'aquell dia i ja hagués estat. Però clar, quan t'has un blog, hi ha una sèrie d'articles que se poden consultar una vegada i una altra i tothom hi té accés, aquest escarni, aquesta humiliació de la qual tu parles en el llibre, clar, és molt complicada de gestionar per molt ben amoblar que tinguis escapat.
Sí. És ben bé això que dius. És a dir, una difamació digital no s'esborra mai. És més, jo què sé, és una sèrie d'articles el que jo vaig patir, una cosa que els advocats em van dir que això no era difamació, sinó assetjament, perquè era un escarni obsessiu, perquè és un tio que es va obsessionar en contra meva i no va parar, no? Però l'article més bèstia duia per títol els cognoms dels meus fills, saps? Vull dir, el títol... I llavors, clar, Google premia... O sigui, el títol és més important que la resta del text, no? Què passa? Que els meus 4 fills, en els últims 10 anys, cada vegada que s'han buscat a ells al Google per qualsevol cosa, el primer que els ha sortit és aquell article, que jo anomeno el vòmit, perquè no té altre nom, diguéssim, que entre d'altres barbaritats deia que quan el seu pare es morís... recordo que el seu pare faltaven 2 anys perquè es morís, tot just li acabaven de diagnosticar un càncer, és el moment en què l'última cosa que vols pensar és en l'horitzó de la mort, és una cosa que vols bandejar i creure que no és un horitzó possible, però bé, vull dir que el primer que veien els meus fills era un article que deia que quan el seu pare es morís, la seva mare seria la Pantoja de Catalunya i bla, bla, bla. Vull dir que és molt bèstia, i a sobre, quan el seu pare finalment es va morir, què van fer tots els mitjans aquests digitals que hi ha avui en dia, que no, vaja, que no haurien ni de dir-se mitjans de comunicació perquè em fan tenir vergonya de gremi? Reproduir aquell article en qüestió, perquè com que els donava clics, doncs, ah, mira, i tornaven a reproduir aquell article, l'escrivien i el reproduïen, de manera que te'l tornaves a trobar, o sigui, és la bola digital no para de créixer. Això també és, dedico un capitulet del llibre, bueno, unes pàgines del llibre a parlar-ne, no?, del mal que fa la difamació digital i de com és de diferent respecte abans, no? I com és de fàcil insultar a través de les xarxes socials perquè sembla que... primer hi ha la cosa de l'anonimat, que també darrere l'anonimat molta més gent s'hi atreveix a dir barbaritat.
Sempre he pensat, Eva, no sé si estàs d'acord, que si s'acabaren l'anonimat, que és allò que no volen moltes plataformes, és a dir, que tu per tenir perfil de xarxes públic haguessis d'introduir el teu DNI i haguessis de ser responsable d'allò que dius i que fos fàcil trobar-te, jo crec que molta d'aquesta violència que ens trobam dia a dia per xarxes s'acabaria. Ho dic perquè...
aquest meu difamador no, perquè firmava amb nom i cognom,
no,
però
sí,
tots
sí.
els que li donaven suport o tots els... perquè també hi ha, quan hi ha una difamació, també hi ha tots els que en són còmplices, diguéssim, no? Doncs clar, aquests és molt fàcil aplaudir quan t'amagues darrere d'un compte anònim, no? No, exacte, l'anonimat realment empitjora molt les coses, no? També passa a les xarxes que les dones són les que més sovint són objecte de campanyes massives d'assetjament, que busquen això, destruir-ne la reputació, silenciar-les... I clar, amb... també passa per internet que moltes vegades la difamació es converteix en un fenomen col·lectiu. És a dir, allò que passa que el que no faries tu individualment, a les xarxes preval una mica el comportament de ramat, no? Vull dir que t'inclous dins d'un grup, renuncies a pensar i et poses a fer mal a d'altres persones perquè estàs com immers en la bogeria grupal, no? En aquesta superioritat moral col·lectiva. Tot això les xarxes ho propicien i sí, clar, jo crec que aquest assaig, jo crec que és molt llegidor, estic contenta perquè he escrit un llibre que molta gent s'hi pot sentir interpel·lada, però també penso que és molt més oportú avui que fa 10 anys, diguéssim, perquè tot plegat ha anat creixent i de la pitjor manera, em sembla a mi.
Som a conversa amb Eva Piqué, periodista i escriptora, que acaba de publicar en Club Editor Difamació, un assaig breu, però condensat i intens sobre el fet de la difamació. I te volia demanar, Eva, si tu te vares plantejar en qualque moment si publicar o no aquest llibre. Perquè, clar, descobreixes una mica les teves cartes, tot i que m'imagino que t'és igual, perquè el seu difamador sap el mal que t'ha fet, i de vegades aquesta gent s'alimenta d'aquest malestar que provoca l'altre.
No, clar, jo sempre vaig pensar, ostres, el faràs un home, no? Perquè algú que busca rebre atenció d'aquesta manera tan cruel, només falta que li expliquis que t'has passat 10 anys condicionada pel que ell va escriure, no? Vull dir que sí, el que passa que, és que m'és igual, perquè jo un cop he respost...
Aquest és
el
punt.
Jo ja m'ho he tret de sobre, clar, jo ja he respost, m'entens? Jo ja he trencat el meu silenci, he explicat el que em sembla que volia explicar, a part, no sé, vull dir que a mi fins i tot m'ha anat molt bé perquè ho vaig analitzar, vaig entendre que tot segueix uns patrons molt clars, és a dir, que a sobre no són ni originals els difamadors. A mi em va anar molt bé per consolar-me i per saber, ostres, no estic sola, el que m'ha passat a mi està passant a molta gent i m'ha passat per això i per això i per això. Per tant, a mi m'ha anat molt bé disseccionar-ho i m'ha anat molt bé per treure-m'ho de sobre. O sigui, jo m'ho he tret de sobre literalment. És a dir, m'he tret de sobre un pes que he carregat durant una dècada i que ara és que m'és igual. Jo el dia abans de presentar el llibre vaig deixar el compte de Twitter, vaig decidir que el debat no era allà i que jo no volia tornar a Twitter, que jo no podia respondre. Ara estic parlant amb tu, diguéssim, estic fent una mica de promoció, tot i que hauria preferit no fer-ne, també, no? però vull dir que jo no puc respondre millor de com ho he fet a través del llibre, i per tant jo la gent, qualsevol que vulgui saber la meva opinió, jo l'adreço un llibre, diguéssim, que a sobre em sembla que és un llibre que pot ajudar molt més enllà del meu cas. I ja està, jo he passat pàgina, és que m'és igual què pensi aquesta persona, saps? Que si l'he fet un home i es pensa que és el vencedor, doncs endavant, no sé, vull dir, ja s'ho farà, saps?
Ara que parles...
Jo ja he respost, jo un cop he respost, la veritat és que he quedat tan tranquil·la que ara estic amb la cosa que em sembla que hauríem d'ajudar la gent, les víctimes de difamacions i tal, a trencar silencis, perquè hi ha una escriptora i activista que es deia Audre Lorde, crec, que es definia com a dona negra, lesbiana, guerrera, poeta, americana, que reivindicava el poder de parlar i de fer-se escoltar, i ella deia una cosa com, a veure si ho recordaré bé, deia: els meus silencis no m'han protegit i el teu silenci no et protegirà. I ara em sembla que un cop ho he experimentat en primera persona, ho veig tan clar, que el silenci no protegeix, que el silenci t'empetiteix, que el silenci et fa, et fa mal no parlar, que jo ara animaria tothom al revés, a trencar el silenci, a parlar, perquè si les víctimes no parlen, al final acaba quedant el camp lliure, el pati lliure pels qui difamen, pels qui tracten la gent de mala manera, no? Per tant, em sembla que té més sentit que responguem, que hi diguem la nostra.
Així va començar el Me Too, i va ser un moviment que també va ser com una bolla de neu que va fer avançar el manco en el que seria estretament digne de ses dones a una professió com era el món del cinema. I el manco no és que s'hagi pogut evitar que sa gent se n'aprofiti, però sí que ja moltes produccions han inclòs un coordinador d'intimitat que ha evitat que moltes dones haguessin de passar per segon quin tràngols quan volien dedicar-se a una tasca com la de ser actrius. Petites passes que van sumant, com per exemple aquest Difamació, aquest assaig que acaba de publicar la periodista i escriptora Eva Piqué, aquest Difamació, su títol el tenc aquí, Difamació, autòpsia d'un escarni classista, misògin i cruel, que ha publicat en Club Editor i que ha estat també el seu petit gra d'arena en aquest món tèrbol que m'ha tocat viure, aquest segle XXI de xarxes, que són meravelloses, però són quines coses, Eva, però per altres també provoquen. Exacte. Que de vegades tu te cerquis a Google i te surtin certes coses. Un plaer, com sempre, escoltar-te, ja ho era llegir-te, ara escoltar-te encara més, i quan tornis a publicar un altre llibre, encara que no sigui tan personal, telefona i en parlam una estona.
Fantàstic, ho faré. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Adéu, Piqué. Merci. Moltíssimes gràcies. Hem parlat d'aquest llibre, d'aquest assaig, hem reflexionat també. I ara hem de fer un tèntol i tornem tot d'hora.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre en...
Rafael Amengual.
Com estàs, preparat?
Sempre.
Idò, començam. Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Uf, un altre dia.
I quina és la darrera paraula que dius abans d'anar a dormir?
Bona nit, ja hem acabat.
Quina és la paraula més llarga que saps?
Supercalifragilisticexpialidocious.
I la més curta?
Buah.
Quina paraula te costa pronunciar?
L'anterior que he dit tantes.
I quina és l'expressió que t'agrada més? Qualcuna expressió ha dit...
Vamos.
Quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
Ja hi tornem a ser.
I quina paraula fas servir per saludar, normalment?
Ué, com anem?
Quina és la paraula més amorosa que fas servir?
Estàs maca avui.
I quina expressió utilitzes per xerrar de l'acte sexual?
Vamos, que ja és tarde.
Quina és la paraula que t'agradaria recuperar? Alguna paraula que estigui en desús?
Bueno, més que paraula, mon pare, com estàs?
I quin és el teu moment tèntol, el teu moment de relax del dia?
Bueno, quan aconsegues arribar a l'hora de dormir i tancar els ulls per desconnectar.
I ja per acabar, quan penses en aquest moment tèntol, si haguessis de dir una cançó, quina diries?
Una de Nassade, per exemple.
Been laid off for more than
IB3 Ràdio és cultura.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Una paraula que ja no s'utilitza tant és conions o jugar conions. Tenc un fill que juga molt, però per referir-s'hi sempre ho diu en castellà.
Marotades i marotismes amb Joana Marató.
L'alegria dels dilluns ja és aquí. Ana Joana Marató, com estàs?
Bon dia, estimats, com
ben
va?
Tornada.
Avui no sé ben bé si venc amb alegria de dilluns, eh? Amb el tema que vos duc, però bé.
És un tema espinós, però... Mira, però bé, està molt però bé que se facin aquestes coses. Ara en parlarem.
Ara en parlarem, sí, perquè avui no venc en cap tema que faci rialles, però sí que és un tema que m'arronda pel cap i que vull compartir amb tots els oients de Tèntol. No vols venc a parlar de la Rosalia, ni del seu darrer disc, ni tampoc de les més de 42 milions de reproduccions que ja acumula Lux, ni de música, ni de llibres, ni de rialles, ni de nostàlgia, ni de comportaments o hàbits, ni tampoc de tipus de gent. Avui venc a parlar-vos de pubertat.
Capítol 147. Pubertat.
Idò, sí, sona aquesta música de Castellers perquè aquesta sèrie, precisament, de pubertat, que se titula així, està, d'alguna manera, immersa dins el món dels castellers catalans. Si m'ho permeteu, venc a parlar-vos, per tant, d'aquesta sèrie que, igual que va fer Adolescents, m'ha sacsejat una mica per dins. D'entrada, vos he de demanar si l'heu vista. Mm-hmm. Vosaltres heu vist aquesta sèrie. No sé si sou dels qui...
L'havia de veure aquest cap de setmana, però vaig estar dormint.
No, que també és bo.
És necessari, no, perquè hi ha dies que te poses sèries d'aquestes que pots deixar de ronron de fons, però a pubertat sabia que havia de parar els cinc sentits, sí. I més, si m'han més, mirar-la un dia que sigui més fresc.
Margalida, tu sí,
jo sí, l'he vista.
A més, m'ho han tingut amb això de que no l'han penjada tota completa, no. Sinó que cada setmana hi havia un capítol però per poder
ara
veure.
Ara ja és tota,
ara
no?
Ara ja és tota, sí, mm-hmm. Però bé, ho dic, pues, qui la van començar, sí, a veure des del primer moment.
De fet, ha guanyat un Ondas aquesta setmana passada.
No, ha hagut... ha tingut moltíssima repercussió. Uh-huh. És una sèrie que vaig recomanar en el seu moment al dia, però troc que paga la pena que en parlem i que analitzem pels temes que tracta, com els tracta i també, com dius, la repercussió que ha tingut. De fet, des d'aquí recomana a tots els pares i mares amb fills adolescents. Si no teniu fills, també la podeu veure, però si teniu fills adolescents, per favor, l'heu de veure en família. Si pot ser, a casa l'han vista només amb el meu home i jo, però crec que és interessant que se faci el visionat així plegats en família, perquè se poden comentar moltes coses.
I se té teva filla també?
No, encara no l'ha vista, però pens que, ha de fer un visionat.
Tu la miraries, et creus
és adequada? Sí, i tant, pens que sí. Mm-hmm. Pens que sí, que a nostra se parla molt de molt de temes d'aquests. Sí. I no, per diverses qüestions no l'han vist amb ella, perquè ella o no era, o dormia, o mm-hmm. estudiava, o el que fos, i l'han vist la meva parella i jo, però crec que sí, que en algun moment li diré, mira, hem de veure aquesta sèrie, mm-hmm. igual que vàrem fer amb adolescents, que la va veure nosaltres. Sí. Bé, quatre dades bàsiques. Pubertat és una sèrie espanyola, bé, catalana, en llengua catalana, tot i que també ha estat traduïda i doblada pels mateixos actors en el castellà. Creada, dirigida, protagonitzada per Letícia Adolera, que crec que no fa falta que la presentem, actriu, directora, una lata feminista, que està fent molt bona feina. S'ha estrenat fa unes setmanes a la plataforma Max, abans HBO Max, i la televisió pública catalana. I serà fet un capítol per setmana, com dèiem, que no l'han penjada tota de cop, així que ha hagut una miqueta d'espera, però també de crear també aquestes ganes, no?, de seguir veient què passava. La sèrie són 6 capítols, el rodatge va començar a l'estiu de 2024 i està ubicat a diverses localitzacions de Catalunya. La trama se situa en un entorn de tradició castellera, per això escoltàvem aquesta cançó, en la nit de Sant Joan, com a teló de fons, i planteja la tensió entre tradició i modernitat, generacions i tabús relacionats amb la sexualitat i l'abús o el consentiment. Escoltam el teaser en català.
Per què no em parles del que vas fer per celebrar la revetlla de Sant Joan?
Estic intentant que confiïs en mi. Necessito que em diguis la veritat.
Jo no he fet res.
Bé, aquest és el teaser en català. Tenim un tràiler en castellà, per si després voleu sentir com els mateixos actors s'han doblat ells mateixos, però bé, temes que tracta. Si vols, sembla que anem comentant una miqueta. La sexualitat adolescents. Bé, segons la pròpia Dolera, a la pubertat, la sexualitat i els canvis en el nostre cos mos travessen i mos fan vulnerables. És un tema que tracta en aquesta sèrie. Les relacions entre generacions, no?, com el llegat cultural, emocional i psicològic, també se transmet de pares a fills i a filles. Els tabús i els silencis. Aquest és un altre tema que crec que està molt ben tractat. La sèrie proposa explorar el tabú que envolta la sexualitat, l'abús i la responsabilitat tant individual com social.
Mm. I si això li afegeixes xarxes socials i mòbils per mig, és un
sí,
còctel.
Sí, i mos posa davant el mirall, fem veure'm-nos a nosaltres mateixos, perquè tu abans me des qualsevol actor, qualsevol dels personatges, te pot pareixer ben real, ben mm-hmm. autèntic. Perquè,
qual puc que pot
sí,
conèixer.
Exacte, i també passa molt això del mòbil, no? Sí. Els lots amb 12, 13 anys que tenen mòbil i que encara que els seus pares no s'ho pensin, perquè clar, mai no són els nostres, miren pornografia, miren contingut molt inapropiat, amb molta de violència, i que fins i tot ho veuen germans d'aquests nins amb mòbil amb 8 o 9 anys.
I està molt bé, perquè la sèrie te mostra diferents models de pares, és a dir, la mare restrictiva que cada vespre li requisa el mòbil i li diu només tens aquestes hores, i li gestiona, i a més li mira tot el que escriu i ho té tot fet per randa, tot i que a vegades t'escapen
coses. Això t'anava a dir, perquè mares restrictives, que està molt bé aquest control parental, que també n'hem parlat moltes vegades, que és una qüestió que a vegades mos passa per alt, pares que no ho són tants, però fins i tot els que són restrictius
no poden
controlar-ho tot, perquè els joves d'ara són nadius digitals i tenen mil fórmules, mil maneres
d'enganar, o de tapar, o d'amagar. Sí, totalment.
I moltes vegades, a través de la calculadora, a través d'arxius ocults, poden amagar això, imatges explícites, violentes, sexuals, pornogràfiques... clar, quan una mare se posa a mirar, a veure allò que fa o allò que veu el seu fill, és que la cara que li queda en aquella lota, que en aquest cas és la Letícia Dolera, protagonista d'aquesta sèrie, és que no se'n pot avenir, sobretot per la feina que ha fet amb el seu fill, de
intentar
transmetre
fantàstic,
un...
Fantàstic, que tingui els millors valors, que sigui respectuós, però clar, és molt complicat. Després hi ha altres pares que són més permissius i també com
clar,
això...
Quin és l'equilibri?
Exacte.
L'equilibri és allò ideal, però no existeix un equilibri. Mm. No saps ben bé mai si ho fas bé o si ho fas malament.
Quan tens fills no hi ha fórmules màgiques.
No, i que mai te donen un bloquet amb les instruccions per saber com ho pots fer.
No, i si a part de fill unir-les, però, per exemple, quantes cases no hi ha, tres germans, i cadascun de són pare i de sa mare,
clar.
I moltes vegades no semblen ni germans.
No, i caduques
no, igual. No, no és un tema físic, és un tema de, no sé, social, de comportament, de companyies, també de caràcter.
Ni quantes vegades no hauran sentit allò d'un pare o una mare de família amb diversos fills que te diu... He educat exactament igual a un fill que a un altre, però cadascú ha sortit com ha sortit, amb uns valors, amb uns criteris, amb uns comportaments, que a vegades no... Segurament la base la tenen tots igual, però clar, cada persona és un món. Bé, pel que fa al tractament de la qüestió dels abusos o de les agressions sexuals entre menors en aquesta sèrie, la sinopsi oficial descriu que una denúncia per agressió sexual es talla a les xarxes socials assenyalant tres adolescents com presumptes responsables. Això fa que la comunitat i les famílies hagin d'enfrontar-se a la realitat, les ombres i les complicitats. Nadolera ha assenyalat que l'objectiu no és fer morbo de la violència, sinó explorar la complexitat de la situació, que és la vulnerabilitat dels adolescents, la pressió social, la responsabilitat dels adults i la transmissió dels tabús. Perquè, clar, hi ha molta diferència entre aquell infant que està implicat, que té 13 anys i no pot ser...
Imputat,
i un que en té 14 que sí, els pares reaccionen d'una manera molt diferent, perquè aquest pare amb un infant imputable s'enfronten a tenir antecedents, haver de passar un tràmit d'un judici, etc, etc, etc. Clar, la
sí,
sèrie...
està molt bé també aquesta trama.
Clar, és
del tema judicial el tracta molt bé, i també la de ser restaurativa, que és un tema molt complex i molt ben contat.
Mos pensam que no existeix això, però, clar, en el final de la sèrie posa com a exemple el nombre de casos que s'han duit a terme a Catalunya, clar, més de 4.000 casos de restaurativa, això és una barbaritat, i és segurament la punteta de l'iceberg, vull dir que segurament hi ha molt de casos que no s'han destapat i que romanen allà, o d'infants, adolescents, persones adultes o menors d'edat que han estat abusades i que no han donat el seu consentiment i que han passat per una situació similar a aquesta. Bé, la sèrie planteja preguntes de gran calat. Què passa quan el culpable pot ser un menor de 13 anys? Que és això que ara vos explicava. És l'edat excusa o hi ha també responsabilitat? Qui ha d'acompanyar, protegir o educar? Quins són els límits entre confusió de l'edat i agressió clara? Aquests interrogants configuren el nucli dramàtic d'aquesta història, que la veritat és que crec que una cosa que ha fet molt bé Nadolera és plantejar-la de tal manera que el tractament, vull dir, que no assenyala ningú, però que assenyala tothom, o que implica a tothom.
Sí, ella ho explica amb una metàfora molt bona, que és aquestes castells, que diu, clar, la pinya som la societat. Si després anem pujant i hi ha una cosa que falla, el castell cau. I està molt bé aquesta metàfora que fa servir, perquè que és impossible que totes les peces encaixin, però que ho han de construir amb la societat.
Totalment, tot anava a dir, la sèrie fa servir la metàfora de la torre humana, aquest castell, per simbolitzar la comunitat, la confiança i el fet de que quan una de les parts falla, tot se pot esbocar, tota l'estructura pot caure, igualment que en els abusos, moltes vegades són entorns de persones conegudes, no?, que estan implicades, són familiars, són amics, són, fins i tot, quantes vegades no han sentit, no?, un infant que ha estat abusat perquè anava a practicar un esport i els professors, el monitor, també havia exercit aquesta confiança i l'havia abusat. Vos parlava de la repercussió. Bé, encara que l'estrena oficial estava prevista per aquesta tardor, la sèrie se va generar ja... fins i tot diuen que abans, o ella mateixa, Nadolera, ha dit que l'havia preparada abans, s'havien registrat abans que Adolescents. Simplement és que Adolescents també té una altra magnitud, perquè s'ha estrenat a nivell internacional, en anglès, de la BBC, si no vaig malament, era la sèrie, però és vera que ha tingut molta repercussió.
Home, és HBO, pot tenir també, no sé si carrega internacional, perquè, per exemple, als Estats Units no són tant de mirar cinema o sèries doblades, vull dir, subtitulades, però no ho descartem.
També vos volia parlar de la banda sonora. La banda sonora és original d'en Alfred Tapscott, que és músic i compositor. Ha fet altres pel·lícules com Mamá o papá, Hasta que la boda no se pare, La mujer dormida, Les línies tortes de Déu, La vampira de Barcelona, que per cert ha estat nominat a Premi Gaudí a millor banda sonora. I això m'ha agradat perquè cada cançó té... Clar, no em puc fer servir cap d'aquestes cançons, precisament perquè encara estan en promoció i no tenim a disposició aquesta banda de sonora, però cada cançó té un títol molt significatiu i important. No? Per exemple, 3 de 9, que fa referència en els tipus del castell. Castells, també, consentiment. O sigui, això que vos dic són els títols de les cançons. Eh? Correfoc, dubtes, Pol, que és un dels nins implicats, Manu, que és la nina abusada, aquella nit, amistat, pubertat, creant un fil argumentat, la veritat és que bastant, bastant important i bastant potent. Crec que també la banda sonora li fa molt, perquè tu vas veient la història, vas veient els capítols i vas veient un poc com se va desenvolupant la història i vas escoltant aquella música de fons que també t'integra molt dins història. La recomano moltíssim, no té massa més temps, però sí que vos volia fer aquesta recomanació, perquè així com vaig fer amb adolescents, crec que és una manera de posar-nos com a pares, com a mares, com a societat, davant el mirall i entendre que això és una realitat i hem de fer qualque cosa per ajudar també aquests infants que estan en aquesta explosió d'hormones i de creixement i de no saber molt bé què fan, que els han d'acompanyar, els han de sostenir d'alguna manera i que els han de fer entendre que no és no i que el consentiment no és tocar una persona o fer-li coses a una persona i que si no diu que no ja va bé, no. Els han de fer entendre que a un amic, a una amiga, a una persona, a qualsevol altra persona que mos envolti, no se li pot fer mal i manco d'aquesta manera.
I que és una feina de tota la societat.
I sí, tant.
De fet, pobra Letícia Dodera explicava que ella li havia posat pubertat i després va sortir a adolescents i va dir jo ja tenia el títol.
No, ha fet molt bé de no canviar-ho, perquè ha quedat tan rodona que vull dir, no s'ha de justificar de res. Des d'aquí, Letícia Dolera, gràcies per fer una sèrie d'aquestes característiques.
Totalment. Molt recomanable, pubertat. Joana, molta gràcies.
Fins la setmana que ve.
I ara hem de posar un pot de música per acabar aquest programa.
Seient-lo a una cadira, canells tocant l'esquena, un focus encegant-lo, un despertar prenyat de nuig, un puny veloç.
IB3 Ràdio és participació.
Un vi denominació d'origen vinicel·lent és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinisalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoia de Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. El Guateque Musical.
Avui queda un poc minut de programa i l'acabarem amb música i el nostre guateque de cada dia, avui dedicat en els comptes, amb MPT.
Així és, avui se celebra el Dia Internacional de la Comptabilitat i per això dedicarem el nostre guateque al verb comptar, de fer comptes, diferent de comptar, que seria sinònim d'explicar, i que encara que sonen molt paregut, són diferents. I ens adaran en guateque amb els Cucorba, que ens proposen jugar comptar.
Juga'm a comptar amb el dit de la mà.
Juga'm a comptar amb el dit de la mà.
Un, dos, tres i quatre, mostatxor de rata. Cinc, sis, set i vuit, orelles de ruc.
I si ens hi posam, podríem comptar fins a l'infinit, perquè els números no tenen aturar, i per això ens quedarem en la proposta de Pere Gené, que vol comptar fins a 3.
Comptaré fins a 3 abans que m'equivoqui. Encara que això potser no servirà de res. Tot i la dificultat de seguir puntual, de retrocedir fins al punt principal, de reconduir qualsevol trajecte.
Moltes coses...
Ai, Toni, que no te sentia, mare. Se poden contar moltes coses?
Se poden contar moltes coses, com, per exemple, els segons. Canten els blaucs.
Seu sense dir res. Mira el temps com raja lentament, comptant els segons. Sent com l'aire es mou al seu voltant. I ara més que mai, sent que necessita algú al costat per comptar els segons. Veure el sol marxar per l'horitzó. Com un dia més que mai no sap on va. Per això l'estimaré avui, abans de que demà sigui molt tard.
Cada 60 segons fan un minut, 60 minuts fan una hora i 24 hores fan un dia, que és la unitat de mesura que ens proposa Willem a Comptant els dies.
És rellotges estan buits. Els temps és una mentida. Has passat serà.
I ja també poden comptar amb les persones encara que el significat sigui una mica diferent, que soni el Compta amb mi dels Xarango.
Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis. Quan succidin els dies.
El poema Hagamos un trato, de l'uruguaià Mario Benedetti, s'ensata amb uns versos que diuen: compañera, usted sabe que puede contar conmigo no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Amb el mateix sentit metafòric, els Nua tenen la cançó Compta amb mi.
Compta amb mi quan tot te
es faci fosc. Compte amb mi quan ja no et quedi sort. Compte amb mi quan la vida et guanyi la partida. Compte amb mi, saps que tens un bon amic. Compte amb mi si et manca un bon consell. Compte amb mi si et sents l'os a la pell.
Hem de dir-vos que aquesta excepció del verb contar és la que més fortuna ha fet entre els músics d'arreu, car l'Oreja de Van Gogh va cantar-nos això de Puedes contar conmigo. Una llàstima que no ho hagin posat en pràctica a la nova gira el Leire Martínez.
Ja havia de sortir, eh? Bé, en anglès, compta amb mi és count on me. Mm? Com aquesta cançó de Bruno Mars. Mm. You can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two, and you'll be there. 'Cause that's what...
Són servei públic i també entén tots aprenent idiomes.
Clar.
Per això, fa introduccions.
Clar, i tancam la paradeta amb el galàctic Cisa i el seu comptador d'estrelles.
Es reconeix fill d'una pluja d'altres mons. Camina i mira el cel badant com si fos sec. És la claror de mitjanit que li obre els peus. Té una aura incerta de tristor.
Au, idò, fins aquí el programa. En comptat bé, estaria bé poder comptar totes les estrelles del món, o del cel, d'allà on siguin. En Cisa ens ho diu en aquesta cançó. Nosaltres ho deixem aquí, Celestia Oliver. Moltes gràcies.
Fins demà.
Toni Guiscafra, fins demà. Xisco Nadal, gràcies.
Adéu.
I Toni Cardell, que ha estat en nosaltres el control tècnic, el nostre comptador d'estrelles oficial. Demà tornem a una ferrada. Gràcies.